Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com esteu? Les 3 i 5 minuts, benvinguts. Això és Esports COPE, edició de dimecres, emissores COPE Catalunya i Andorra. La informació més propera a nivell esportiu amb això, informació, protagonistes i amb el toc, la nostra marca personal, al segell de la redacció d'esports d'aquesta casa. Anem amb els destacats, els titulars del programa. Avui és notícia el Barça, el Futbol Club Barcelona, que torna 3 anys després a uns vuitens de final de la Lliga de Campions. I ho fa com a primer de grup gràcies a la victòria davant el Porto 2-1 remuntant. De seguida, sentim Xavi Hernández, el tècnic del Barça, també un dels destacats ahir, Joao Cancelo, que, tot i els problemes als isquios, jugarà contra l'Atlètic, de Madrid el diumenge en el gran partit de la 15a jornada de Lliga. Però acaba de parlar el president del Barça, Joan Laporta, sense embuts. Fem un tastet del que ha dit.
Hi havia alguns que estaven esperant que, doncs, la salsa... Sempre n'hi han. Jo, sota això, també dona un gran plaer. Em vaig alegrar pel Xavi, que s'ho mereix. A mi m'ha sobtat, també, que aquesta setmana només es parlessin de collonades quan s'havia d'estar parlant del penal que li van fer en el Rafinha, que si això arriba a passar a Madrid, escolti, estarien tota la setmana parlant del penal del Rafinha i el Lewandowski. Consti que no és victimisme,
És el president del Barça, Joan Laporta, en estat pur. No tot són bones notícies a Can Barça, perquè Marc-André Ter Stegen segueix sense entrenar amb el grup. És a dir, que mantenim l'interrogant perquè pugui ocupar la porteria del Barça, tot i que Iñaki Peña va rendir a un gran nivell. Hem quedat en aquest temps de ràdio amb l'Àngel Alonso, un dels nostres tècnics de capçalera, per analitzar el joc del Barça de Xavi ahir, per exemple, amb Joao Cancelo jugant per l'esquerra. Tot, a més, ho comentarem amb el Jacinto Vicente i el Miguel El Rico. També passarem per València per saber com està el proper rival del Girona. Tenim aquest Barça-Atlètic de Madrid el diumenge a les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic, però abans el dissabte a les 2 de la tarda, dos partits seguits. Primer Atlètic Club i ara València, Girona-València, 2 de la tarda el dissabte a Montilivi. Per cert, parlant de jornades, ja tenim confirmats els horaris de la primera jornada de Lliga del nou any, el 2024. Jornada 19, última de la primera volta. Les Palmes-Barça... Dijous, 4 de gener, 9:45 de la nit, 21:30, Girona Atlètic de Madrid, dimecres, dia 3, a la mateixa hora, 21:30. Més coses que heu de saber. A l'Espanyol, Brian Olivan no ha entrenat avui amb el grup, quan ha parlat Luis Ramis, dos dies abans d'obrir jornada i jugar a Oviedo, el divendres, 9:45 del vespre. Avui té partit d'Eurocup la Penya, rep el Prometei d'Ucraïna a la novena jornada de la competició. Ve de 3 derrotes seguides al Joventut, 3 derrotes seguides a Europa, toca guanyar el partit a 9:45 del vespre. El Barça de Futbol Sala ha començat a jugar l'Elite Round, que és la ronda prèvia a la final a 4 de la Champions d'aquest esport. Des de les 3 de la tarda, fa 8 minutets, Barça, Città di Evoli d'Itàlia, partit que juga a Riga, a Letònia. Portem 4 minuts i 10 segons i de moment es manté el resultat inicial. Barça 0, Città di Evoli 0. Anirem actualitzant. I segueixen els entrenaments de pretemporada de motociclisme a València. Després estarem amb el Borja González. Anem fins a la xarxa social X per conèixer, repassar les enquestes, les 3 que fem habitualment, enquesta Barça, enquesta Girona i enquesta Espanyol. Enquesta Barça. Qui va ser el millor ahir davant el Porto a la Champions? Joao Cancelo? Joao Félix? O Iñaki Peña? Opció més votada i de forma destacada, Joao Cancelo, 69% dels vots. Això a l'enquesta Barça. Enquesta Girona, preguntem, hauria de tenir més minuts Pablo Torre? Sí o no? Guanya, amb el 65% de les respostes, el sí. I l'enquesta Perica, enquesta Espanyol, divendres tenim aquest Oviedo Espanyol més que interessant. Preguntem, signeu l'empat? Sí o no? Guanya, i també de forma destacada el no, amb el 85% dels vots. Són els destacats del programa, és el menú que de seguida comencem a desenvolupar amb Eduard Badia, la coordinació i a la producció. En 60 segons, recordem, a càmera ràpida, aquest Barça 2, Porto 1.
Vision Lab. Ampliamos Black Friday. Hasta 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 3 de diciembre. Más info en visionlab.es.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso. Sí, sí, de principio a fin. Desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tiempo de juego. El de la cadena.
Ha comenzado el partido, Pepe y primeros pitos. Pedri que va a centrar, no llega para Rafinha. Balón muerto para Joao Félix, la baja Joao Félix. ¡Córner!
Qué bueno el control, qué bueno el control.
Para Joao Mario el centro. ¡Gol! Fuera de juego. Fuera de juego. ¡Careno! ¡Iñaki Peña! Ha salvado Iñaki Peña el
bueno,
tiro
bueno.
Del brasileño Galeno.
Muy gran parada, ¿eh?
El tiro del iraní da en un defensor y Galeno de nuevo Iñaki
bueno,
Peña.
Pero bueno.
El tiro de Pepe Aquino, gol. Pepe Aquino, gol. Desvió primero la defensa, después tiró Galeno, desvió Iñaki. Yo que sé, lo se mete, tira. Carrera, Rafinha, coge la moto, Rafinha, se mete dentro del área, hace un amago, mete para atrás, fuera, Joao Félix.
Empezaron Barcelona, Oli.
Joao Félix, Paradón y Madera. No. Tremendo. El triunfo de Joao Félix. Joao Cancelo, Joao Félix, gol. Los dos portugueses, gol. Joao. Pepe Aquino.
Ha centrado cuando podía haber rematado.
Ferran Torres, fuera.
Se ha animado ahora el partido.
Es un partido de 8 goles.
La ha tenido Ferran Torres ahora desde la frontal, rozando. El balón rechazado. Va a llegar para Gundogan. Gundogan para Rafinha, chilena. Corner. Ha tapado el portero. Vaya chilena. Rafinha preciosa y tapó buscando el empate, salvando el agujo final. ¡Final!
Bien.
¡Final! El Barça primero con 12 puntos.
Opa, Barça 2, Porto 1, remuntant. Els gols de Cancelo, també de Joao Félix, els jugadors que van marcar la pauta, també Iñaki Peña. Un Barça que va estar molt millor a la segona part que no a la primera, i efectivament que ha faltat d'una jornada per cloure aquesta fase de grups de la màxima competició continental de la Lliga de Campions, ja està classificat pels 8ens 3 anys després, i torna, i a més, com a primer de grup. Recordo, grup H, Barça líder 12 punts, Porto segon amb 9, tercer Shakhtar amb 9, de moment un equip sense puntuar, l'Amberes, que no ha puntuat, és l'equip més golejat d'aquesta fase inicial de la Lliga de Campions. Parlem dels noms propis a Can Barça.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha creat una gamma alta en proteïnes i zero sucres totals. El nou batut Protein Zero, amb menys de 100 quilocalories, i el nou púding Protein Zero, l'únic púding que porta cullera a l'envàs. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Diría satisfacción, no me liberan de nada a mí, no estaba preso, no tengo esa sensación de liberación, estoy flotando, no, sensación de alegría, de tranquilidad, de hacer bien las cosas, de que estamos progresando, este es el proyecto, es el progreso del proyecto. Muy satisfecho de la segunda parte, creo que es el camino, creo que hemos encontrado mucho lo que buscamos, pero no, liberado no, contento. Mira, en el staff siempre hacemos broma que vamos ganando vales de tranquilidad hasta el siguiente partido, y esto es así, que es el Barça. Ahora es un vale hasta el domingo. Este es el Barça, bueno, pues oye, tranquilidad, nosotros nos dedicamos a lo que podemos controlar, nada más. Creo que es un paso importante en el proyecto, estar en octavos de Champions, no lo conseguimos de hace 2 años, insisto, y es muy bueno, muy positivo para el club, no para nosotros como staff, para el club, para los jugadores, para todo el mundo.
És la veu de Xavi Hernández, el tècnic del Futbol Club Barcelona. Un quart de quatre de la tarda. Noms propis, dèiem, a Can Barça. L'actualitat del conjunt blaugrana amb Helena Condis. Helena, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Et vull preguntar primer per João Cancelo, protagonista ahir, però que va acabar amb problemes físics, i per Ter Stegen, que segueix sense entrenar amb el grup. Continua sent dubte per rebre l'Atlètic de Madrid.
Sí, avui Ter Stegen tampoc ha entrenat, ha fet treball específic al gimnàs. Ahir va ser un mes que va estar un dels jugadors que va estar al costat de Xavi a la porta del vestidor per felicitar un a un a tots els seus companys després de la victòria. També abans del partit va voler ser al vestidor per animar, per donar consells a Iñaki Peña. També li va donar l'enhorabona per les aturades de mèrit perquè va superar amb nota el partit de la Lliga de Campions, Iñaki Peña, i el que ens diuen de Ter Stegen és que ell s'ha de provar dia a dia. No ens poden garantitzar que estarà contra l'Atlètic de Madrid aquest diumenge, perquè tot dependrà de les seves sensacions, i avui encara li fa mal l'espatlla per culpa d'aquesta lumbàlgia que arrossega des de fa gairebé dues setmanes i que l'ha obligat a perdre's aquests dos últims partits.
Anem a sentir a João Cancelo.
La verdad es que los dos partidos con la selección y el último en Vallecas ya sentía un poco el isquio cargado. Y hoy lo sentí un poco más, pero creo que no es nada. Voy a hacer de todo para estar contra el Atlético y seguro que voy a estar.
És a dir, que aquí no posem ni l'interrogant en la figura de Cancelo.
No, i és una bona notícia, que pugui ser-hi contra l'Atlético de Madrid, João Cancelo, que avui és el protagonista, sens dubte, de totes les portades, perquè va fer un dels seus millors partits amb el Barça, si no el millor, partint de lateral esquerre, però amb llibertat. Va empatar el partit quan no havien passat ni dos minuts al gol de l'Oporto. Va assistir també a João Félix en aquella banda esquerra. A la llotja hi havia Bob Martínez, veient aquesta connexió portuguesa, el seu seleccionador, i normal que tingués sobrecàrrega els isquios, normal que tingui aquesta sobrecàrrega, aquestes rampes que ens deien des del vestidor, perquè és que porta 19 partits seguits jugant sense descans entre Barça i selecció. Però ja l'escoltaves, tranquil·litzant els culers. Estarà disponible diumenge contra l'Atlètic de Madrid, i a més al final del partit també el vam veure sortir de la banqueta, saltar i celebrar la victòria amb els seus companys, i saltava, per tant se'l veia bastant bé físicament.
Ara analitzarem el joc del Barça amb l'Àngel Alonso, anem preparant aquesta comunicació, sentirem també el president del conjunt blaugrana, eufòric, com amb el tastet que hem fet a l'entrada del programa, però important la victòria per tots els dubtes, sí, dubtes que havia generat i que està generant el joc del Barça i la trajectòria irregular del conjunt blaugrana, però sobretot per tornar als vuitens, que era objectiu de mínims del Futbol Club Barcelona, 3 anys després, i perquè amb l'economia del Barça s'assegura una quantitat important de que era de cara a aquestes eliminatòries i a la segona fase de la competició.
Sí, hi havia molta satisfacció al club, al vestidor, i sobretot Xavi Hernández estava feliç perquè per primer cop disputarà uns vuitens de final a la banqueta. Les dues temporades anteriors el Barça havia caigut en fase de grups, per tant, primer objectiu del curs a nivell esportiu aconseguit. Xavi passa a la signatura europea i respira una mica més alleugerit després d'unes setmanes amb molta convulsió per les crítiques al joc de l'equip. Es queda amb la segona part, on el Barça va mostrar la seva millor cara. És veritat que la primera mitja hora del partit semblava que tornaven a aparèixer tots els fantasmes d'Europa, i això doncs va fer patir també una mica la grada de Montjuïc, però bé, Xavi va destacar que l'equip va estar molt bé, sobretot a la segona part. I també notícies bones a nivell econòmic pel Barça, perquè passant a vuitens de final es garantitzen cobrar 70,55 milions d'euros en aquesta edició de la Champions. Ahir el Barça es va assegurar 12,4 milions per guanyar i 12,4 milions d'euros, perdona, els desglossem, per guanyar 2,8 milions d'euros i per passar a vuitens 9,6 milions d'euros. Per acabar-ho de rodonir, a més el club va voler escenificar la confiança de la porta en Xavi i va difondre una fotografia dels dos als comptes oficials del Barça, abraçant-se 48 hores després de la porta Márquez. Ahir l'abraçada amb Xavi, la felicitació, els somriures, la complicitat i dos cors blaugrana.
La cosa va de fotografies i d'imatges. Així està el Barça, Condi. Gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Parlant de fotos, la imatge d'Esports Cope.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Els Joaus, João Cancelo i João Félix. El talent i l'ofici dels futbolistes portuguesos al servei de la samarreta amb l'escut del Barça. Cancelo, nascut prop de Lisboa, Félix Sabiseu. Els dos han estat al Benfica i ahir, motivació extra, segurament, tenien davant el Porto. Els dos, que han mamat els fados prop de la plaça do Rocío de Lisboa o al barrio alto de la capital portuguesa antiga i senyorial, van fer gaudir als seguidors del Barça Montjuïc on la distància, on es trobin seguint el partit per la ràdio, per la tele o per internet. I Joao Félix va mostrar el seu talent a 5 dies de rebre precisament l'Atlético de Madrid. I Joao Cancelo ha demostrat que és el millor lateral i no es pot dividir. O és lateral dret o és lateral esquerre, però és millor que qualsevol de la plantilla. I al voltant dels Joaos hi ha una realitat inqüestionable. Són prestats, no són propietat del Barça i quan millor juguin, més car seran. Més demanarà el City o l'Atlético de Madrid. A final de temporada s'ha de resoldre les equacions. El Barça els vol? El Barça pot pagar? Els jugadors prefereixen seguir el Barça davant de qualsevol altre club? Mentretant, gaudim del regal de moment amb data de caducitat.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Obrigado, Oliveros. Re, dos bons consells i ens espera el pitxí.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Esports. Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb un primer punt d'anàlisi a aquesta hora, bàsicament del joc del Barça, de com està el conjunt blaugrana. Ja tenim comunicació amb l'Àngel Alonso. Àngel, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, bé, molt bé, molt bé.
Bona tarda, me n'alegro. Satisfet amb la millora de l'equip, sobretot a la segona meitat del partit d'ahir?
Satisfet amb la victòria, que crec que era lo fonamental. Després dels dos anys complicats que han passat a Europa, i sí, és cert que l'equip a la segona part va millorar, però que encara té, jo crec que té molt marge de millora.
És a dir, bon matís aquest. Vols veure el Barça, per exemple, diumenge, a veure si aquesta millora té continuïtat i inclús més enllà? No és suficient per tu el que es veurà la segona meitat, perquè entenc que la primera és un equip que continua sent molt previsible i sobretot vulnerable, no? És el que hem demostrat, no?
A la primera part, sobretot, el que no em va agradar és que una de les grans virtuts del Barça des de fa molts anys és aquesta pressió alta, no?
Sí.
Pressió en camp contrari, defensa molt lluny de la porteria i la facilitat amb la que el Porto sortia una i altra vegada i se plantava a la frontal de l'àrea del Barça, no? Jo crec que aquest és un punt que ha de corregir perquè veritablement no poden crear tantes ocasions com un que es va crear el Porto. I si és cert que tu la segona part va reaccionar, crec que va ser clau, sobretot Cancelo, que va estar impressionant, fer el gol immediatament després de que marqués el Porto, si no l'equip hagués pogut patir molt.
Et vull preguntar per la defensa, ara que nomenaves a Cancelo. Cancelo a l'esquerra, el millor central que té el Barça, lateral dret. Són necessitats del guió? És una aposta encertada? Falta un central? Com entenem això?
No. Jo crec que d'entrada t'he de dir que Íñigo s'ha guanyat el lloc. I per tant ja tens un central més a poder competir amb Christensen, Koundé i Araujo. Per tant, jo crec que estàs molt ben protegit per l'eix de la defensa. Jo particularment soc de l'opinió que preferixo a Koundé a la dreta i Araujo al centre.
Sí, totalment.
Ja sé que diuen que la sortida de pilota, però a veure, que no és Beckenbauer, Koundé, quan surt al darrere, en aquest sentit. Vull dir que no hi ha tan gran diferència i, en canvi, a mi em sembla millor corrector Araujo, més contundent Araujo, més ràpid Araujo, i el perill en banda, diríem que és circumstancial, i en canvi el perill pel centre és directe a gol, no? Per tant, jo preferixo protegir molt millor l'eix de la defensa, que és per on et fan gol directe, que no per la banda on ja pot hi haver sempre una segona jugada, no? Però bueno, això és un aquesta decisió de col·locar Araujo a la dreta i que un d'eix de la defensa és per algo, sense cap mena de dubte.
La defensa que vam veure ahir, ara mateix, per tal i com està el Barça, és la defensa tipus, perquè si a Cancelo el posem a l'esquerra, que ahir va rendir a un molt bon nivell, què fem amb Valde?
Bueno, aquest... és bo per l'equip tenir...
Que hi hagi competència, no? Sí.
Una competència brutal ahir a la banda esquerra. Cancelo ha jugat tant a l'esquerra com a la dreta, realment. I ahir se'n va sortir, però no, tampoc el veurem cada partit fent això, no? Mm. I Valde la passada temporada va portar moltíssim. Jo crec que enguany el fet de jugar amb un home ahir a mitja banda, encara que jo, Félix, se'n va cap endins moltes vegades, jo crec que d'alguna manera condiciona, no?, les incorporacions a l'atac de Alba, i que si cerca l'últim partit al Camp del Rayo va arribar una vegada i va fer la centrada del gol, no s'ha prodigat ni de bon tros com va passar la temporada.
Mm-hmm. No hem dit res d'Iñaki Peña, que ahir no ens vam recordar de Ter Stegen, i és un bon senyal. Va tenir intervencions absolutament claus i decisives. Veurem què passa, perquè de moment ho acabem d'explicar. Ter Stegen segueix sense entrenar amb el grup. De cara al partit de diumenge, partidàs, Barça-Atlètic de Madrid. Quin Barça esperes?
Bueno, espero un Barça que comença des del minut 1 a fer el que està fent els últims minuts o ahir a la segona part, que sigui ja molt intens des del minut 1 i que pugui, bueno, pues, manar al centre del camp. Jo soc partidari sempre del quart centrecampista més que dels tres davanters, perquè jo crec que el Barça amb el quart centrecampista guanya molt, pot guanyar molt en control de partit, en possessió de la pilota, en manar, no? I en tres centrecampistes en moltes ocasions té inferioritat numèrica i pateix, no? Jo espero tornar a veure el Barça manar el camp, dominar, i òbviament imprevisible quan se troba davant de defenses que se tanquen a darrere.
Veurem si aquesta millora que ahir va evidenciar el Barça, bàsicament a la segona meitat, té continuïtat davant un rival que està en forma, ho ve de demostrar també a la Lliga de Campions, i que a sobre té un partit pendent com és l'Atlètic de Madrid.
Sí, no, de fet, la metamorfosi d'aquest equip de Simeone és brutal, de ser un equip que es basava totalment en una sòlida estructura defensiva, protegir la porteria, no encaixar gols, a convertir-se en l'equip més golejador de Champions, i a la Lliga està, com el que ara, a dos gols del Girona i a un del Real Madrid. La metamorfosi que ha fet aquest equip és brutal. Ha passat de ser un equip ultradefensiu a ser un equip molt ofensiu.
És treure el millor profit a les peces que tens, que moltes no són d'aquell perfil Simeone, perquè la gent m'entengui. Molt bé, Àngel.
I sense anar més, em deixem apuntar una cosa.
Sí.
Amb un Griezmann que està a nivell dels millors del món.
Increïble.
I que aquí no el van saber explotar.
Sí, és així. És així. A vegades hi ha equips, i això tu saps, i jugadors que són un tratge a mida un per l'altre. I jo crec que Griezmann, la seva zona de confort i l'equip a mida és l'Atlètic de Madrid i aquest entrenador, òbviament.
Sí.
Molt bé, Àngel. Doncs gràcies pel teu temps, gràcies per passar-te avui dimecres per Esports Copé i bona setmana.
Adéu, igualment, gràcies.
Una abraçada. L'Àngel Alonso per analitzar el Barça, el joc del Barça i el partit d'ahir. Tenim més coses a Esports Copé.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Camí de dos quarts de quatre de la tarda, més coses, com per exemple el discurs del president del Barça, Joan Laporta, que, com heu escoltat, i si no, ara ho reiterarem i ho recordarem, està absolutament eufòric. Laporta sense embuts. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Sí, s'ha animat el president del Barça a mesura que avançava l'acte que s'ha celebrat aquest matí, aquest migdia, a les 12 del migdia, a l'Auditori 1899, pel 124è aniversari que celebra avui el club. Miranja, és veritat, el 125, que es farà al Camp Nou en un any, i era tota la seva junta, estava Joan Laporta, la seva junta directiva, executius, agendes, capitans de seccions, Deco i Rafa Márquez. No ha anat Xavi, però no, que ningú busqui res estrany, és que estava entrenant a la Ciutat Esportiva en aquell moment.
No podia.
Però Laporta s'han recordat d'ell, ha volgut recordar-se d'ell, a més de projectar una imatge on es veia Johan Cruyff, a Pep Guardiola i a Xavi, una imatge potent dels tres, s'han recordat d'ell i diu que està content pel seu entrenador i pels qui no volien que el Barça passés de la fase de grups de la Champions.
M'ha agradat perquè també hi havia alguns que estaven esperant que, doncs, la salsa... Sempre n'hi ha, i això també dona un gran plaer, perquè, déu-n'hi-do, no ho posen fàcil, nosaltres sempre hem hagut de lluitar contra la adversitat, i per això dona més gust guanyar. Hem de, doncs, ser molt millors que la resta, i per això dona molt més gust guanyar. Em vaig alegrar pel Xavi, que s'ho mereix, i del Franqui, que ja un cop ha tornat el Franqui ja tornem a tenir la pilota i ara som imbatibles.
A més, Laporta ha assegurat que està content per un Pedri que va córrer, diu, 13 quilòmetres i mig. Diu que eren els mateixos que havia de córrer el mateix Pedri.
I Gavi. Pedri i de Gavi.
Sí, i de Gavi, sí. Que en Frenkie s'ha recuperat la pilota, com deia, que han recuperat la possessió i la pilota. I escolteu, perquè Laporta no entén com aquests dies s'ha parlat tant, per exemple, de la seva imatge amb Rafa Márquez, i no d'una cosa important per ell, que ja va dir dilluns a TV3, dels penaltis que, per ell, i com va dir, són com una catedral els que es van viure i va patir el Barça Vallecas.
A mi m'ha sobtat també que aquesta setmana només es parlessin de collonades quan s'havia d'estar parlant de... el penal que li van fer en el Rafinha, que si això arriba a passar a Madrid, escolti, estarien tota la setmana parlant del penal del Rafinha i el Lewandowski, que van haver dos penals. I escolta, i no lo digo con acritud, lo digo porque es la realidad. I així hagués passat, això hagués passat. Dia rere dia haurien estat matxucant el penal del Rafinha. Consti que no és victimisme, perquè tenim una moral de ferro per jugar el diumenge contra l'Atlètic de Madrid. I després, quan vingui el Girona, també.
Un Joan Laporta que també s'ha emocionat en un moment del seu discurs, un discurs de 6 minuts. Aquest discurs on ha deixat aquestes frases. També ha dit que com a president del Barça i com a culer viu un patiment constant, però que és divertit aquest patiment. I ha assenyalat també als directors dels mitjans de comunicació que eren presents. I per cert, s'ha projectat el nou himne del Barça. Des d'aquest diumenge hi ha nou himne a Can Barça, amb l'Orfeo Català i el seu cor jove. L'ha encantat Joan Laporta i la seva junta abans de bufar les espelmes pel 124 aniversari amb un gras.
Felicitats al Barcelona per les que ens deixa avui Joan Laporta. Víctor, gràcies, eh?
Gràcies.
Que soni l'himne de la Lliga de Campions. Perquè hem de parlar en companyia de l'Edu Badia. Badia, com estàs? Bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda, què tal?
De l'Atlètic de Madrid, proper rival del Barça, que també ha fet la feina, de moment classificat pels vuitens de final. Veurem si com a primer o segon de grup. Ahir, victòria de mèrit, un gran partit, 1-3 davant el Feyenoord.
I amb dos gols en pròpia porta i un golaç de Mario Hermoso, l'Atlètic de Madrid ja està als vuitens de final, un any després, amb la victòria per 1-3 davant el Feyenoord. El conjunt de Simeone es jugarà al primer lloc del grup amb la Lazio, que també es va classificar per la següent ronda gràcies al doblet de Ciro Immobile en la recta final contra el Celtic de Glasgow. Els matalassers seran primers de grups i puntuen al Metropolitano en l'última jornada, la fase de grups. Queda declarat l'estat de felicitat al conjunt madrileny. Els resultats acompanyen tant a la Lliga com a la Champions. Diumenge tindrà una prova de foc a Montjuïc per la Simeone.
Barcelona sempre serà el Barcelona, más allá de los pasajes de momentos que puedan hablar de ellos. Tiene un entrenador con las ideas clarísimas, un grupo de futbolistas que juegan muy bien al fútbol y un equipo que obviamente tiene como gen atacar y no va a variar. A descansar, porque este partido nos exigió mucho, y bueno, pensar en el domingo, que será un partido muy bonito.
Atlético i Lazio a vuitens, on també hi serà el Dortmund, després de superar 1-3 al Milan i liderant el grup de la mort. El City passa a vuitens com a primer després de remuntar 1-0-2 al Leipzig amb gols de Haaland, Foden i Julián Álvarez. En aquest grup el Young Boys jugarà a l'Europa League i elimina l'Estrella Roja del grup de la mort. Amb el Dortmund ja a vuitens, la polèmica de la nit. Poso en context a l'oient, part dels prínceps, PSG Newcastle, 1-96 i penal, més que polèmic per no dir una altra cosa, a favor del conjunt de Luis Enrique. Que empaten Mbappé i eviten extremis un altre desastre dels francesos a la Champions. PSG, Milan i Newcastle, separats per dos punts, ho jugaran tot a l'última jornada. Aquesta és la resposta de Luis Enrique tirant d'ironia sobre la jugada clau al Parc dels Prínceps.
Pero esto, ¿de qué estamos hablando? Esto es fútbol, no es básquet, ni... Esto es normal. Somos uno de los equipos que más goles marca de Europa, sin ninguna duda. Un día no quiere entrar el balón Y esto es lo maravilloso de este deporte, del fútbol. Hoy yo destacaría a mis jugadores, a todos, por su fe. Destacaría a la afición, increíble. Perdiendo durante 60 minutos o 70, no han dejado de animarnos. Hemos notado su fuerza y hemos empatado en el minuto 93. Esto es un poco el guión de una película de terror y espero que en la última jornada podamos ganar i passar com a primeros. Ese és mi objectiu.
Pel·lícula de terror, parla Luis Enrique després d'aquest empat in extremis del PSG contra el Newcastle. Aquest partit, una decisió que ja ha tingut conseqüències. La UEFA s'ha carregat a l'àrbitre del VAR i no estarà avui a la sala bord del Real Societat Salzburg.
Vinga, ara anem amb l'actualitat del Real Madrid, que té partit avui amb un punt enter suficient per assegurar aquest primer lloc de cara als vuitens de final, però coses ja sentenciades, definides després de la jornada d'ahir de la Lliga de Campions, el que ha quedat ja tancat, com és aquesta classificació del Barça i també de l'Atlètic de Madrid. Tenim la comunicació amb Miguel Ángel Díaz, aquest Real Madrid-Nàpols, 9 de la nit. Miguelito, hola, Miguel, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
¿Qué tal, Albert? Bon dia. Con un punto, el Real Madrid asegura el primer puesto y, por lo tanto, tener un rival más asequible en los octavos y jugar la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu. Con la de Modric tiene 8 bajas. Carlo Ancelotti, una fuerte sobrecarga en los isquios. El croata, que fue titular en Cádiz, no podrá jugar hoy. Habrá alguna novedad en el 11. Por ejemplo, Brahim, que iba a ser titular en Cádiz, pero que no pudo serlo por una gastroenteritis, hoy sí va a ser titular, supuestamente en la banda izquierda. También Ceballos va a entrar en el puesto de Modric, jugando cerca de Valverde y de Toni Kroos, primera titularidad para el utrerano, y arriba en principio Bellingham y Rodrigo serán los elegidos, así que José Lu podría iniciar en el banquillo. También Fran García podría darle un respiro en el lateral izquierdo a Ferland Mendy. Se va a llenar por primera vez el estadio Santiago Bernabéu después de su remodelación. Va a haber más de 4.000 aficionados italianos del Nápoles en la grada y va a pitar el encuentro el colegiado francés François Letessier.
Y lo explicaré, gracias Miguel, al tiempo de juego da la COPE. 3 y 36 abans del debat de Jacinto Vicente y Miguel Rico. Hem de parlar del Girona. Que ens movem al ritme que marca el final de la 14a jornada de Lliga, el Girona 1, Atlètic Club 1, el dilluns passat a Montilivi, la jornada de competicions europees, bàsicament la Lliga de Campions i la 5a jornada de la fase de grups, però també la 15a jornada primera, que porta el Barça a rebre l'Atlètic de Madrid i el Girona a rebre el València, dos partits seguits a casa, el dissabte a les 2 de la tarda. Passem per València per saber l'última hora com està el rival del conjunt de Michel, Rafa Villarejo, València. Rafa Villarejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Bueno, aquí en Valencia estamos pendientes del capitán José Luis Gallá. No trabaja con el grupo, tiene una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda, unas molestias que le vienen derivadas de una dolencia en la rodilla que arrastra desde el último choque en el Bernabéu ante el Real Madrid y también del partido con Georgia con la selección española. Así que, en principio, parece poco probable, no hay que descartarlo, pero parece, insisto, poco probable que el capitán Gallá pueda estar en la convocatoria para viajar a Montilivi. Tampoco estará Andrea Almeida, el resto ok. El 11 seguramente será el mismo que viene poniendo en liza Baraja en los últimos partidos y con la intención de ir, eso sí, con mucho respeto, a enfrentarse al Super Girona de Michel, pero en intentar sacar los 3 puntos para olvidar el paso atrás que supuso el empate el sábado en Mestalla ante el Celta de Rafa Benítez.
Així està el València. Gràcies, Rafa. No he dinat. Teniu gana? Tinc un consell espectacular per vosaltres. Ai, amants del futbol, tots sabeu que només hi ha una cosa millor que gaudir del nostre equip i és gaudir sense preocupacions. Per això, els dies de partit no pensis en cuinar i demana Tío Bigotes. Són les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tío Bigotes demana a través de Globo i gaudeix del futbol sense preocupacions. Tío Tío Bigotes, anem amb més coses.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
39 minuts de la tarda. Temps d'opinió, Jacinto Vicente. Hola, Jacinto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal? Encantado.
Igualmente, todo bien, de momento. Miguel Rico, hola, Miguel, ¿qué tal? Bona tarda.
Bona tarda, Miguel.
Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda tinguem i la resta del dia també. A veure, a nivell de satisfacció, Miguel, amb el que es va veure i viure ahir a Montjuïc, amb la victòria del Barça, entenc que per la classificació i com a primer de grup molta, pel joc... Satisfets amb la millora o no?
En primer lloc, si hem de valorar el resultat, victòria importantíssima que classifica el Barça per octaus de final, cosa que no succeïa des de fa un parell de temporades. Per tant, sí. En aquest sentit, un èxit. També valorar com a positiu la capacitat del Barça d'acabar jugades i crear prou ocasions de gols per fer una diferència més àmplia al marcador. Però al mateix temps hem de reconèixer que amb defensa es van concedir moltíssimes oportunitats al rival i, de fet, si no fos per l'actuació importantíssima d'Iñaki Peña amb els primers 20 minuts, l'Oporto podria haver complicat moltíssim aquest partit. Però en definitiva, clar, és un pas endavant i ara es tracta de consolidar la capacitat ofensiva que ells va demostrar, però compensar-la amb una major solidesa defensiva per rebre l'Atlético.
Sí, és que continua sent vulnerable al Barça. La teva opinió, nivell de satisfacció, advocat, Jacinto?
Bueno, primero yo creo que se ha de valorar de dónde veníamos, ¿no? Yo creo que había un bastante bloqueo en el equipo, cierto temor a volver a empatar o perder en este partido. Sí. Yo creo que salieron muy bloqueados. O sea, al inicio del partido salen con cierto temor, bloqueados, y al final del partido sí, yo quedé satisfecho porque quizá vi el partido más sólido. O sea, sin ser un partido perfecto ni completo... Sí, fue un partido muy sólido. Entonces, el Oporto, allí recordamos que físicamente le pasó por encima al Barça. Aquí, a nivel físico, se aguantó el partido. Creo que la elección de la alineación fue la correcta, porque jugaban, digamos, los jugadores que tienen una mayor experiencia ahí y que se sienten más campeones, más seguros. Aún así, costó al inicio, pero yo creo que al final... veremos cómo repercute en Liga, pero fue un poco como una liberación del equipo.
Miguel, Joao Cancelo a l'esquerra. La defensa que vam veure ahir és la que creus que, pel moment del Barça, perquè li ha donat resultat quan ho ha provat, és la defensa que ha de tenir ara mateix aquest Barça de Xavi?
Doncs, a la part de Cancelo sí, però tinc dubtes perquè no veig a Araujo de lateral i a Koundé de central. El francès encarregat de la sortida de pilota va perdre prou pilotes, el van superar amb velocitat amb més d'una vegada i crec que ha d'afinar molt més la seva posta a punt. El vaig trobar lent i una de les causes, a més a menys de la composició del mig del camp, que van facilitar l'arribada de l'Oporto per fer lluir a Iñaki Peña i demostrar que darrere de Ter Stegen també hi ha un porter.
Estic absolutament d'acord amb tu. Jacinto, és més, el millor Íñigo està fent molt bé. És a dir, des que ha entrat ho està fent molt bé, però per mi el millor central que té el Barça és Araujo. Home, si tens el millor central posat com a lateral dret, posa'l com a central, que és central, no?
Sí, yo creo que ayer lo puso porque él, básicamente un poquito por temor un poco al extremo del Oporto, al extremo izquierdo, que era un jugador bastante desequilibrante, que allí hizo mucho daño. Entonces hizo un poco un experimento tipo Vinicius, ¿no? O sea, de decir, bueno, Araujo intentando parar a este jugador y confiar en Koundé, que al principio de temporada como central empezó muy bien. Es cierto que Koundé lleva ya unos partidos después de la lesión que no está a su nivel, con lo cual El problema es en el lateral derecho. O sea, sí, Cancelo yo creo que sí que es correcto en el lateral izquierdo porque el nivel de Valde ha bajado muchísimo. Y mientras, pues igual la idea es que Koundé ya puestos juegue de lateral derecho y Araújo otra vez central.
Sí, que no és un dilema ni és un problema, per dir-ho així, nou, el tema del lateral dret del Barça. Una altra cosa més és quan el Barça doncs, té pilota que pot tancar amb tres darrere. Vaig amb dues de les imatges que hem vist, Miguel, durant aquesta setmana, amb pocs dies de diferència, i amb el president Joan Laporta com a comú denominador. Primer amb Rafa Márquez, jo no sé si creus en les casualitats, i després amb Xavi Hernández, que aquesta, com a mínim, sí que entenc que va més buscada, no?
Naturalment. No tinc cap dubte de que podria ser que la primera fotografia tingués la millor intenció en Márquez. És segur que aquesta fotografia no va agradar al vestuari del primer equip i, naturalment, per compensar aquest disgust, ahir es va fer una altra, encara més emotiva que la de diumenge a Palamós, sí. I que vindria a demostrar l'objectiu d'aquesta fotografia, que la confiança entre el president i l'entrenador és màxima.
Uh-huh. Jacinto, coincides? ¿Nos quieren hacer creer que realmente hay tanta confianza que se mantiene intacta en Xavi? ¿O crees que no es así? Pregunto, es un tema más de opinión.
De opinión, exacto. Yo creo que por parte del presidente puede mantener esa confianza y además es que creo que hay la sensación generalizada de que fuera de Xavi no hay mucha opción, sería Márquez. Tengo mis dudas qué pasa entre Deco y Xavi. Yo creo que con Deco sí que, Deco puede que no el nivel de confianza, sino que quizá Deco cuando llega aquí de director deportivo es el entrenador que se encuentra. Y quizá se exprese con mayor contundencia a favor o en contra de Xavi porque él no se siente tan vinculado, tan ligado como Laporta.
Ahora, ¿qué pasa? Entra Xavi y Deco. Atenent al discurso de Xavi, hi ha una bona relació personal i gairebé no hi ha cap dubte. Això com a mínim atenent a Xavi Hernández. Parlem, Miguel, del partit de diumenge. Punt d'inflexió al d'ahir. Creus que encara hem d'esperar una miqueta? Perquè aquesta és una segona prova de foc aquesta setmana, eh?
Sí, per descomptat. El Barça no supera el seu estat de forma amb un partit raonablement bo. Té ara dos partits seguits a casa importantíssims, amb dos rivals sòlids, probablement l'Atlético, que és el més sòlid de la primera divisió.
Ah, clar, el Girona, que m'oblidava jo el Girona, és veritat, sí.
I després el Girona, que és un que juga amb una fluïdesa impressionant i que fora de casa és capaç de fer els gols que necessiti per guanyar el partit. Ara hem de veure si això d'ahir va ser qualsevol cosa més que un bon resultat, sinó una millora col·lectiva i un apunt de confiança que ajudi a treure al davant tots els partits. Si jugue a un nivell semblant com la segona part d'ahir, pot treure un debat als dos partits. Si no ho fa, patirá mol a los dos.
Abogado, voy a decir una cosa que hace tiempo no hubiese dicho. El Atlético de Madrid juega muy bien, ¿eh?
Bueno, esto yo creo que lo pensábamos todos, ¿no?
Sí.
Costaba decir esto. A ver, yo creo que el partido de ayer era muy importante a nivel psicológico, mental, para los jugadores, para Xavi, para la afición. Por el resultado, yo creo que si el Barça dependía de ese primer grupo de ganar en Amberes, lo puede hacer fácil. Entonces, sí que era un partido importante, pero más que nada por donde venía el equipo, por el nivel de impulso, de ánimo, pero el partido del domingo es un partido importantísimo a nivel de resultado. O sea, si el Barça tropieza con el Atlético de Madrid, yo no creo que sea demasiado pesimista decir que prácticamente puede estar empezando a dar una despedida de la Liga. Entonces, una ventaja de 7 puntos con varios equipos, no solo uno, sería complicado con lo demás. El calendario de segunda vuelta es muy complicado para el Barça y menos para otros rivales. Entonces yo creo que el partido donde realmente marca en Liga el posible devenir del Barça, el domingo, es fundamental. Ganar te mete de lleno, te da ese plus y tal. Perder, y yo sabéis que no me gusta mucho esto de resultados a final de temporada y queda mucho, se puede remontar. Yo creo que este año, como se pongan a 7 de Atlético, de Madrid, de Girona y tal, son muchos equipos con bastantes puntos y sería muy difícil de remontar.
Sí, acabes quedant-te despenjat, no ha acabat la primera volta, si fas la projecció i, home, pot ser una segona millor volta de la Lliga, però ja t'has deixat molts punts. És un d'aquells partits, home, no diré clau, però molt i molt important. Perdona, Jacinto.
Sí, claro. El año pasado, el Barça, digamos, la segunda vuelta tiene una ventaja que es, al estar eliminado de Champions, también de Europa League, se puede centrar en la Liga, toda la segunda vuelta, el resto de rivales no. El calendario que tenía Barça en segunda vuelta era un poquito más sencillo. Este año el calendario, por ejemplo, de Madrid en segunda vuelta es muy fácil y el Barça no va a tener esa posibilidad de centrarse solo en la Liga, va a tener que competir en Champions, con lo cual, en la práctica, en la teoría, queda muchos puntos, bueno, lo de siempre. Pero en la práctica yo creo que si se perdiera el domingo en un 70% dice Dios no.
Vale, apuntat està. Molt bé, doncs us deixo. Miguel, que acabi de passar vostè un bon dimecres.
Igualment, bon dia.
Que vagi molt bé. Gràcies, Miguel Rico. Abogado, que lo pase usted bien también. Gracias,
Igualmente.
Jacinto Vicente i Miguel Rico, protagonistes del Temps d'Opinió. Fem una pausa i tenim més coses que explicar-vos aquí a Esports Copé.
Champions solo se vive así en COPE.
¡Y que le da una asistencia en área pequeña tremenda, Gude!
Este miércoles desde las 6:30, Sevilla PSV, Real Madrid Nápoles y Real Sociedad Salzburgo.
Yo le veo ahí en el césped y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Todo listo!
Un año más, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minuts i arribem a les 4 de la tarda, que serà quan posem el punt final a l'edició d'avui d'Esports Cope. Actualitat de l'Espanyol, primer amb els noms propis, un d'ells Juan Arias. Hola, Arias, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
Brian Olivan no ha entrenat avui amb l'equip.
Sí, no ha entrenado con el resto de compañeros, no hay parte médico como es habitual en el Español, pero no parece que sea nada grave, en principio. Posiblemente se le reserva por precaución o descanso. El propio Ramis ha dicho antes de comenzar el entrenamiento que había algún jugador tocado y quedan dos días todavía para el partido frente al Oviedo, así que veremos si finalmente entra en la convocatoria. Los que no estarán seguros son Lazo, Víctor Ruiz y Melamed, que ayer fue operado del hombro izquierdo, lo que le tendrá fuera de los terrenos de juego entre 2 y 3 meses, lo que implica que una vez reciba el alta deportiva y competitiva, ya podrá negociar con cualquier equipo porque acaba contrato al final de la temporada y posiblemente se vaya sin dejar un euro en caja.
I en la jornada d'avui dimecres, a 2 dies d'obrir jornada de Lliga Segona a Camp de l'Oviedo, ha parlat Ramis. Per on va el discurs del tècnic de l'Espanyol?
Porque está satisfecho con la adaptación al equipo, al sistema de juego. Solo son 3 partidos, aunque hay que seguir mejorando, sobre todo fuera de casa, donde el Español empató y gracias en Huesca en el único encuentro a domicilio, partido que, todo hay que decir, era el debut de Ramis, que solo había hecho unos cuantos entrenamientos con el equipo. La última victoria fue en octubre en el campo del Cartagena.
Queremos ver un equipo que refleje en el campo lo que hemos visto, o parte de lo que hemos visto, o más cosas de las que hemos visto en estos dos últimos partidos en casa, porque son partidos de los que los detalles, no cometer errores, crecer en el partido, no dejar crecer al rival, es una buena forma de madurarlos. Y bueno, esto es lo que hemos hecho en casa y trataremos de acercarnos lo máximo posible a eso, porque si es así o lo superamos, pues estaremos con más posibilidades de ganar.
El rival del Español es el Oviedo, enrachado, que solo ha perdido uno de los últimos 10 partidos y que en el Tartiere se ha mostrado como un bloque muy sólido. El objetivo del equipo españolista, dar la cara e ir a por el partido.
Ha crecido en la construcción del juego, con calidad individual, tiene gol. Espero un partido muy competido y en el que nosotros vamos a tener que hacer muchas, muchas cosas bien para sacarlo adelante. Nos van a empujar, vamos a pasar por fases de partido en las que seguramente tengamos que ceder algo de dominio, pero la respuesta nuestra tiene que ser completa. Hacerles daño, exigirles. A un campo como el Oviedo, si duermes los dos primeros minutos, te puede costar el resto del partido.
Tres apuntes más. Mañana último entrenamiento, lista de convocados y viaje a Oviedo. Ofertas para el partido de Copa ante el Valladolid del martes día 5. Entradas adicionales a partir de 7,5 euros para los socios, que evidentemente no pagan para este encuentro. Y hoy el consejero delegado del Español, Mao Ye, ha acompañado al presidente de la comisión gestora de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, que ha visitado el estadio que puede ser sede del Mundial del 2030.
Ven a apuntar. Tenim més coses. Obrim ara Página Poliesportiva.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Comencem a parlar de tot allò que no és futbol pel món de la cistella. Avui tenim Eurocup, novena jornada, on més que interessant, Penya, Prometei d'Ucraïna per obrir la segona volta de la fase de grups. Tres derrotes seguides a Europa. El Joventut fora de playoff ha d'intentar retrobar-se amb la victòria. Deixaun Thomas és jugador de la Penya.
Penso que hem d'estar tots junts, anar tots de la mà. Òbviament hem tingut lesions i aquí potser trobem part del problema, però no podem posar excuses. Tenim un bon equip amb grans jugadors i jugadors joves. Crec que només hem de seguir treballant i no rendir-nos mai.
We just need to stay with it. I mean, don't ever give up.
No hi és Brozianski. Torna a Europa ante Tomi. Joventut de Badalona, Prometei d'Ucraïna, Eurocup, novena jornada, 8:45 del vespre. I tenim esport en joc, ho dèiem, en els destacats, els titulars del programa. Obre el Barça de futbol sala l'Elite Round a Riga, a Letònia, davant el Città di Evoli italià, partit que està ja àries a la segona meitat.
Sí, acaba de comenzar la segunda parte. De momento, empate a uno. Se adelantó el equipo italiano, el Città di Evoli. Faltaban 8 minutos para llegar al el descanso. Pero cuando quedaban 57 segundos, empató Catella de penalti. Por tanto, el marcador en esta segunda parte 1-1. Recuerdo que mañana el Barça se enfrentará en la segunda jornada al Levallois francés. Y el sábado, partido que puede ser decisivo contra el equipo anfitrión, contra el Riga de Ricardinho. Recuerdo que solo pasa a la final four. El primero de cada grupo, y que el Barça tiene para esta Elite Round bajas importantísimas. Lozano, Ferrao, Sergio González y Yepes no van a jugarla, y además hoy también hay una baja importantísima, la de Pito, en este caso por sanción.
Tancaré en programa, gracias Arias, parlando a motor. Motor de les dues rodes per preguntar com està sent, bàsicament per Marc Márquez, després de la bona presa de contacte amb la Ducati de l'equip Gresini, aquesta nova jornada d'entrenaments a València. ¿Cómo le va, Márquez? Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues es una toma de contacto, es cierto, falta mucho todavía para que arranque la temporada, pero el aperitivo ha sido magnífico. No voy a decir sorprendente porque la mejor moto de la parrilla, con probablemente el mejor piloto de la parrilla, tenían que combinar bien, pero combinaron bien desde el inicio. Fue muy rápido ya en la primera tanda. Sus dos compañeros de marca se sorprendieron de lo rápido que había ido en esa primera salida y se le vio disfrutar. No habló, pero hubo mucho gesto por parte de Marco, una sonrisa más quitarse el casco después de bajarse la primera vez de la moto.
y luego un gesto de la mano como diciendo, madre mía, esta moto, cuando consiguió su mejor tiempo. Así que muy buenas las sensaciones. La pena es que tengamos que esperar hasta febrero al Tour de Sepang,
sí,
para saber cómo continúa Márquez con la Ducati.
Necesitaría continuidad y que ahora comencés el nou mundial para el piloto de Cervera Park, Marc Márquez. Borja, gracias por la información. Cuídate, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Un minutet per tancar programa. Torna aquest estudi de Cope Catalunya i Andorra, Eduard Badia, perquè segur que ens hem deixat coses. Al poble, la parròquia, què ha de saber?
Doncs mira, que competició castiga en dos partits a Jesús Navas, un partit a Sergio Ramos, i sanciona el president Pepe Castro per conducta contrària al bon ordre esportiu. Avui hi ha una final per la permanència. A les 9, partit ajornat de la jornada 13, Mallorca-Cádiz. I parlant de la Lliga, ja coneixem el primer partit del 2024. Dimarts 2 de gener, 5 de la tarda, Getafe-Rayo Vallecano. Cano, la resta d'horaris els podeu consultar a cope.es.
Gràcies, Edu. Recordeu que avui tenim triple presència espanyola a la cinquena jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. 6:45, Sevilla-PSV, 9 de la nit, Real Madrid-Nàpols i Real Societat-Salzburg. És a dir, que avui tenim tiempo de juego aquí a la COPE. Informats, continuareu als nostres butlletins horaris. Nosaltres, amb la informació de proximitat, tornem demà quan siguin les 3:05 de la tarda. Com sempre, gràcies per escoltar-nos, gràcies per l'atenció dispensada i que vagi bé.